Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julve. Aquesta hora continua la sessió del Congrés, la sessió de control al Congrés dels Diputats. El govern espanyol reafirma el suport a agricultors i ramaders i assegura que és l'executiu que més suport els hi ha donat. És el ministre d'Agricultura, Luis Planas.
Este gobierno escucha, comprende y da solución a los problemas de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Y ahí están las medidas que hemos adoptado en los últimos dos años.
Per a Planas, mesures com la llei de la cadena alimentària han permès incrementar d'igual preu que es paga als grangers per la llet. L'import ha passat dels 36 cèntims per litre del 2022 als 51 cèntims del 2023. I de Madrid a Catalunya, on l'actualitat passa, sens dubte, per les protestes dels pagesos catalans, que a aquesta hora col·lapsen les principals carreteres del país. Els agricultors encaren els últims trams cap a Barcelona a través de diverses marxes lentes que avancen per la C7, la P2, la A2, la C16 i també la C17. Un cop arribin a la capital, per la Meridiana, es dividiran en diversos grups. Uns quants aparcaran a l'Avinguda Diagonal i d'altres aniran fins a la seu del Departament d'Acció Climàtica a la Gran Via. I a les 4 de la tarda, alguns pagesos està previst que es reuneixin amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i del conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. La pagesia vol traslladar al govern el seu malestar per les restriccions per la sequera, l'excés de burocràcia o els alts costos. Ho explica Arnau Vilomara, un dels pagesos.
Prenem firmar tots, cada un dels punts de manifest que hem decidit entre totes les províncies de Catalunya, i fins que no estiguin aquests punts firmats, nosaltres estarem disposats a tornar a sortir al carrer i a tornar a manifestar-nos fins que es compleixin tots aquests punts.
Molt pendents, per tant, d'aquestes marxes lentes que estan a punt d'arribar. D'aquí pocs minuts ho faran a la ciutat de Barcelona. Per tant, estarem molt pendents d'aquesta arribada a través de les principals vies com la Meridiana. Més qüestions. Un dels fiscals conservadors del Tribunal Suprem, que ahir va apostar per perseguir l'expresident Carles Puigdemont per terrorisme, Salvador Viada, ha acusat el govern espanyol d'haver fet ingerències a la seva tasca i també ha parlat de l'article 155.
Nos han hecho 155 encubiertos. En este sentido, es ilustrador lo que dijo la portavoz del gobierno. Dice, no, si aquí el que decide es el fiscal general de Estado. Bueno, pues claro, entonces pues ya está. No hay, o sea, quiero decir, puede ocurrir todo, porque tampoco voy a suponer nada, pero las probabilidades son del 155 que ha dicho usted.
En declaracions a Onda Cero, Viada ha afirmat que la reunió d'ahir de la Junta de Fiscals, Álvaro Redondo, va defensar no investigar Carles Puigdemont per terrorisme, però els seus arguments no van convèncer. El fiscal creu que el criteri no era encertat. I a Barcelona, una de les principals empreses que s'encarrega del menjador d'una quarantena d'escoles bressol ha comunicat a l'Ajuntament que té dificultats per continuar prestant el servei. Davant d'aquesta situació, el consistori ja ha iniciat, diu, gestions per resoldre aquest problema i ha assegurat que garantirà en tot moment el servei d'alimentació a tots els centres afectats. L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, encarregat de la gestió de les escoles bressol municipals, ha engegat un procediment d'urgència per garantir el servei de menjador a aquests centres. I d'altra banda, les direccions de les escoles afectades ja han rebut l'autorització per fer servir recursos econòmics propis per comprar aliments fins que se solucioni aquesta problemàtica. La 1:03. I pel que fa als esports, el comitè de competició fa cas omís als recursos de Barça i Girona per les targetes que van veure la passada jornada. Per tant, de moment, Vitor Roque no podrà jugar a Granada i Michel no podrà seure a la banqueta per dirigir el Girona al Santiago Bernabéu. D'una banda, el Barça va considerar injusta l'expulsió per doble groga del davanter Vitor Roque en el partit de dissabte contra l'Alavés. El club considerava que la segona groga va ser molt injusta, però competició no ho veu així i li manté el partit de sanció. I pel que fa al Girona, el comitè de competició tampoc ha acceptat els recursos del club i manté l'expulsió de dos partits de l'entrenador, que va ser expulsat per protestar una jugada del partit contra la Reial Societat. També mantenen la cinquena groga de Daley Blind, que va veure un cop el partit ja havia acabat. Cap dels dos, per tant, com dèiem, estaran disponibles dissabte al Santiago Bernabéu. Els dos clubs encara tenen temps de recórrer aquesta decisió al comitè d'apel·lació. I abans de marxar, els hem d'explicar una notícia d'última hora. Podem denuncia a la policia que algú ha entrat als despatxos que tenen al Congrés. Els diputats detallen que s'han trobat documents regirats dins aquests despatxos. Hi havia, diuen, documentació de treball, dispositius electrònics i d'altres també objectes personals. Els de Ione Belarra han demanat empara a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i, com dèiem, ja han posat en coneixement aquests fets a la policia. Això és tot per ara. Més informació a les dues, a l'Estel, migdia. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on trobaran la resta d'actualitat. Ara els deixem fins les dues amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Carretera i Manta, amb Diego Gómez.
7 minuts que passa de la una del migdia. Diego Gómez, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Com estàs? Has arribat bé avui? Ho pregunto a tothom, eh?
Avui he arribat bé. Sí? He arribat bé, he tingut amb un grupet un petit problema amb el trànsit aquest matí, però
sí?
Bé.
Sí? Res a veure amb tracturada, eh?
Sí, sí.
Ah, sí?
Directe, indirectament, sí. Val. Perquè el bus que havia de recollir el grup ha arribat 15 minuts tard degut a aquests problemes.
Bueno, en fi,
que ja.
Ja està solucionat. De seguida connectarem també amb el servei de trànsit per veure com està la cosa. Va, nosaltres fem, però, carretera i manta.
Però sí, avui no ens movem gaire.
No podem moure's gaire avui.
No, avui he decidit, degut als problemes de trànsit,
ara
ens mourem poquet.
Val.
Ens quedarem aquí, a la capital.
Val.
Llavors, clar, si no cal sortir, no va a ser, no? Hi ha algun problema de trànsit. No, doncs, Joan, aquest cap de setmana tenim una festa clàssica on les puguem trobar, no? Molt tradicional,
sí.
Amb uns actes, evidentment, molt tradicionals, que, i aquest any agafa un caliu sumament especial, no? Que són les festes de Santa Eulàlia de Barcelona, les festes la festa major d'hivern,
sí.
On ja dic que agafa un caliu especial perquè, evidentment, que ara en parlarem, no?, de la figura protagonista, que és Santa Eulàlia,
uh-huh.
Però aquest tarannà especial és degut a que és el 600 aniversari, que és el primer acte important dins d'aquest any 2024,
uh-huh.
Per commemorar, diguem, la primera aparició en els documents de que hi va haver-hi un gegant dins del Seguici a Barcelona ciutat. De fet, és el document més antic, de 1424, un document que hi ha a l'Ajuntament, on es cita l'aparició d'un gegant que es diu Goliat.
1400 ja hi havia un gegant?
1424.
Que bèstia.
És el document més antic a tot el món, uh-huh. On es parla de que hi ha una figura d'un gegant dins de les festes populars de la ciutat.
Que bèstia.
Llavors, clar, és evidentment una efemèride molt important.
Això no t'ho diràs.
I clar, i fan un seguici especial el diumenge 11, uh-huh. Fan, sempre ho fan, però aquest any és sumament especial, on hi ha moltes colles geganteres, no només de Barcelona ciutat, sinó de la resta del Principat,
uh-huh.
No? Que venen també a Barcelona per fer aquesta mostra, no?, de tota la idiosincràsia de cada poble i ciutat de Catalunya, que mostren, no?, les seves colles geganteres, no? I amb la xicalla, doncs, sempre és molt interessant veure això.
Mm. Deixa'm dir una cosa de Santa Eulàlia. Ho dic perquè l'altre dia hi va anar l'Olma Giró amb la Girocleta. Uh-huh. I és molt xulo. Jo hi he anat i és molt xulo de veure. Al Museu Diocesà de Barcelona hi ha una exposició sobre Santa Eulàlia on contraposen la Santa Eulàlia més clàssica, més antiga,
sí,
amb l'època contemporània, amb la nostra era. I està molt xula aquesta exposició, de veritat.
Jo no hi he anat encara, però bueno, ara que m'ho dius, pues ja faré una ullada.
Sí, sí, de veritat.
Que clar, perquè Santa Eulàlia, clar, dic, és que es porta amb nosaltres, no?, a Barcelona ciutat,
sí, sí, sí,
de sempre, no? Ja dic que és la patrona històrica. I clar, i volia fer una petita esmena amb la importància de la ciutat de Barcelona,
sí,
on ja tot el centre de la ciutat gira entorn a la seva figura, no? O sigui, molts monuments,
barri,
carrers,
espais...
Gòtic,
tenim el carrer de Santa Eulàlia.
El barri gòtic, clar, està ple...
Just al costat de la plaça Sant Felip Neri.
Sí, és la baixada de Santa Eulàlia.
La baixada de Santa Eulàlia.
Que té a veure precisament amb un dels martiri. Episodis més tràgics, clar, dins de la seva vida, no? Martiri, no? Però res, petit resum,
tira,
no? Parlant de la figura de Santa Eulàlia, no? De per què és important, no?, a la ciutat de Barcelona.
Uh-huh.
De fet, Eulàlia va ser una nena que va néixer a Sarrià, va néixer fora de Barcelona ciutat,
uh-huh,
i el governador de la ciutat, en època del període romà, estem parlant del segle IV, era un governador que es deia Dacià, i evidentment en aquest context el cristianisme estava perseguit, i aquesta nena, no, segons aquesta llegenda, no, barra història, se li va aparèixer un dia un àngel on li va encomanar la tasca, uh-huh, de que havia de treballar envers, diguem, a difondre el cristianisme arreu on fos, no?
Sí.
Clar, evidentment, amb aquest context de persecució del cristianisme, doncs Dacià sembla ser que es va assabentar i va demanar la seva persecució,
uh-huh,
i primer va tenir, segons aquesta llegenda, va tenir una petita conversació,
uh-huh,
que no va arribar a bon port. Perquè, clar, havia de renunciar a la seva fe, clar, cristiana, i, clar, Eulàlia, que és molt curiós, perquè el seu nom original seria Eulària, que el seu significat seria la ben parlada.
Uh-huh.
És a dir, ja la pròpia tradició s'explica que era una nena que tenia... Una dona, com cal, en el segle XXI, ben parlada, amb el domini de l'oratòria i de l'espai, que no, diguem, perdonin l'expressió, no s'achanta davant de res,
sí, sí, sí,
i, evidentment, s'enfronta a qualsevol poder, no? I en aquest cas es va enfrontar a la figura del Dacià, i al Dacià no li va quedar més remei, entre cometes, que empresonar-la, no?
Uh-huh.
I és aquí, a partir d'aquest episodi, on entrem en tota la part més obscura de la llegenda, on pateix una sèrie de martiris,
uh-huh,
i això ho podem lligar ja amb la ciutat.
Tants com anys, no?
Sí, tants com anys tenia, perquè això li va succeir quan tenia 13 anys,
uh-huh,
i va patir, segons aquesta tradició, 13 martiris. Llavors, a la ciutat de Barcelona, i això és molt maco de veure en les festes de Santa Eulàlia, de fet fan ruta,
uh-huh,
concretament... La ruta està convocada el divendres 9 a la tarda a 6:45 i a les 7 hi ha com dues opcions, i si no, ho tenim també el propi diumenge a la tarda. I això, uh-huh, convoca l'associació Joan Amades, que és una associació molt folclorista, i fan rutes envers això per tota la ciutat per passar als llocs de la ciutat que tenen que veure amb aquesta tradició.
Val.
I per agafar un exemple, agafant el que m'has comentat del carrer de Baixada Santa Eulàlia, que seria el lloc més emblemàtic, que sembla ser on es va produir, ja dic, el martiri més famós, no? Que per fer... No vull fer spoiler, però bueno, parlaré una mica, que soy, clar, és tradició, evidentment els nostres oients, molts d'ells segur que ja coneixen aquesta tradició, que sembla ser que van agafar Eulària i la van ficar dins d'una tina, i la tina la van agafar totalment nua, i amb la tina i nua dins de la mateixa van ficar també ganivets de dos talls i tota una sèrie d'elements que tallaven,
uh-huh,
i vidres trencats i de tot. Llavors van tapiar la tina i van llançar-la, diguem, carrer abaix.
Sí.
I això va rodolar, i això va provocar, en principi, això creien tots, que fins aquí havia arribat a Eulària, però, clar, Eulària estava protegida pel diví,
sí,
i, evidentment, que això va... provocar que no morís en aquell moment, llavors estava totalment protegida, Dacià estava desesperat, i finalment, el martiri final, davant de que no moria mai, segons el que volia el governador, finalment explica la tradició que la van crucifixar en una creu en forma d'aspa,
uh-huh,
i la tradició explica que hi ha diversos llocs a la ciutat que també es visiten, i és molt curiós perquè a Barcelona, en tots els llocs on hi ha espais que estan lligats amb la figura d'Eulària, o hi ha el nom de la plaça o una escultura que recorda el lloc que té que veure amb una tradició. Per exemple, al Pla de la Boqueria, allà al costat del Liceu, si un aixeca la mirada cap amunt, veurà que hi ha una escultura a sobre, que és l'escultura de Santa Eulària. Per què hi ha una escultura de Santa Eulària allà? Perquè explica la tradició que allà va ser crucifixada. O també davant de la catedral. També trobem una altra escultura a la façana de la catedral. O, si no, a la plaça del Pedró al Raval, que també hi ha una altra escultura, no? Perquè hi ha tres llocs, segons la tradició, on la van executar, no? Llavors, clar, està tota la ciutat plena d'elements vinculats amb això. I és un bon moment, aquest cap de setmana, de conèixer aquesta tradició envers fer una ruta pels carrers per on estava la presó, on van ser els martiris... I, si no, sempre poden seguir el meu canal de YouTube, que tinc un vídeo que parlo de tots aquests emplaçaments on podem veure tot això. No? I és molt, realment és molt curiós conèixer aquesta història. No?
Bona la ruta de la copatrona de Barcelona.
Sí, copatrona. Clar, aquí hi ha un petit problema, no? De fet, fixa't si hi ha devots de la figura de Santa Eulària. Ja dic, clar, la festa major d'hivern és hivern, fa fred al febrer, no?
Sí.
Sembla que la figura de la Mercè, no?, que és més al setembre, fa bon temps, no?, donen més ganes de sortir, no?, per un tema climatològic, no? Llavors, clar, aquest copatronatge, no?, envers, diguem, la situació meteorològica, ha fet que la batalla mediàtica l'hagi guanyat una mica a dia d'avui la Mercè, no? Llavors, clar, a poc a poc, la ciutat de Barcelona ha anat recuperant una mica l'essència, evidentment, dels actes més tradicionals envers a Santa Eulària, tot i el fred, però ja ho ha anat acompanyant en festivals com el que es va fer la setmana passada, que el Festival de la Llum.
Sí, senyor, que per cert vaig anar-hi.
Que és prop de les festes de Santa Eulària. Sí. I què tal? Què vas anar, no?
És espectacular, de veritat que és espectacular.
Sí, instal·lacions allà de llum. Digital.
Molt xula. Hi havia una instal·lació, una projecció de llums que es deia Imagien, soc un gegant, i es projectaven diverses projeccions a la façana, si el teniu al cap, de l'edifici del disseny, del hub del disseny a Barcelona, que li diuen la grapadora, amb aquell edifici, perquè té forma de grapadora.
No?
Sí. I et posaves tu la cara amb una càmera i et sortia la projecció de la teva cara a la façana.
Quan
era molt xulo.
I quan vas ficar la teva cara...
No, vaig posar...
Error DLL32.
Exacte.
No? No va sortir la projecció, no?
No, jo no vaig posar cara allà. Però no, hi havia coses molt xules, de veritat que hi havia coses molt xules.
No, sí, realment cada any es va superant.
Sí.
Hi ha més espais, no?, multimèdia.
Un fotimer d'espais, eh? Vaig veure la gran majoria, però no hi arribes a tots, eh?
No, perquè, clar, tu has de programar, com és un cap de setmana llarg de 3 dies, tu has de plantejar allà per anar 2 dies, no? Que és una mica el que passa en aquestes festes, perquè, clar, hi ha moltes activitats vinculat amb el que anava dient. No és tot entorn a Eulàlia, sinó que, evidentment, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, perquè realment la festa de Santa Eulàlia és el dilluns 12, és molt, diguem, adient també poder gaudir, ja sé que és un clàssic entre els clàssics, però gaudir del correfoc, no? Realment el correfoc d'adults, perquè agafin paper i bori per apuntar, diguem, l'horari, l'inici seria a la plaça Reial el dissabte 10 a les 8 de la tarda. Vale, que és el correfoc d'adults, vale, que inicia el correfoc de Santa Eulàlia per tot el centre de la ciutat, no? Passatge Colón, la Rambla, carrer Ferran, i arriba a plaça Sant Jaume, on hi ha un espectacle final pirotècnic que és bastant espectacular. No?
Bona hora, a les 8 del vespre.
Clar, 8 de la... sí, fa una mica de fred, però bueno, 8 del vespre, dissabte a la nit,
has d'anar a brigada,
és una molt bona opció.
Sí.
I diumenge al matí és quan podem fer, diguem, celebrar la gran efemèride, que és això de la trobada de gegants a Ciutat Vella, que s'inicia a 10:45 a la mateixa plaça Reial també, que és la concentració d'aquests gegants, aprofitant, ja dic, aquest 600 aniversari, i és un bon moment per poder gaudir-hi, no? I les persones, diguem, més devotes o més que tenen un fervor més intens entorn a la figura d'Eulàlia, ja fa molts anys es va iniciar dins de la pròpia catedral, i això és un espectacle que ho fan el dissabte a les 9 de la nit, o si no, diumenge, a 4:45 de la tarda. És un espectacle que fan, insisteixo, dins de la catedral, que es diu Eulàlia, que és una representació de la vida Eulàlia dins de la catedral.
Boníssim, això, eh?
Ja és realment espectacular. O sigui, és com una obra de teatre dins de la pròpia catedral, i és, a mi m'agrada molt, jo he anat un parell de vegades, i és molt, 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 molt recomanable poder anar-hi. Per tant...
És la catedral, vols dir, el recinte...
Sí, dins de la seu.
L'església?
A la seu, sí, dins.
No el claustre, eh?
No, al claustre, dins de la seu.
Val.
Dins, allà és el lloc. I, evidentment, el dia gran, que seria el dia 12, és el dia dels actes protocolaris, no? Perquè és el dia de Santa Eulàlia, on veiem aquell el ball de l'Àliga, no? I, evidentment, tenim la passejada de les Laies, que és molt xulo, això, perquè totes les noies, nenes, que es diuen Eulària, Olaia, Laia, no? Uh-huh. Que tinguin un nom o una variant de l'origen del nom, fan una passejada oficial de les Laies de Barcelona en homenatge a la seva patrona, i també és molt maco de veure, no? I això es fa el dia 12, concretament, no? I crec que és una molt bona opció, doncs, tot això que estem comentant, per fer aquest cap de setmana. Però uh-huh. tenim també més coses.
Vinga.
Una mica ja sortim de Barcelona, perquè aquest cap de setmana ja comença tots els espectacles dels Carnestoltes o Carnaval, perquè depenent una mica del lloc es diu d'una manera o una altra, no? Clar, i un dels més tradicionals, o dels més importants dins del Principat, és el Carnaval de Vilanova i la Geltrú.
Home,
que m'han xivat por ahí, que conoces un poquito.
Sí, home, sí. Sí, no? Vaig des de fa molts anys
al
Carnaval de Vilanova, sí.
De fet és el... També estem... Avui estem...
És que hi ha Vilanova, Sitges, aquí
sí, hi ha una mica de conflicte, no?
Però no, jo no hi veig el conflicte, perquè són dos carnavals que no tenen res
a veure.
Un és molt tradicional, com és el de Vilanova, i l'altre és molt espectacular, amb noves tendències, diguem-ho així,
sí,
que és el de Sitges.
Efectivament, estic totalment d'acord. I jo que sóc un defensor de lo tradicional... A mi el de Vilanova m'encanta perquè té tota una cronologia d'esdeveniments
sí,
dia a dia dins dels dies del Carnaval, i crec que és, que és una representació molt satírica,
sí,
no?, de la situació...
El que ha de ser un Carnaval.
El que ha de ser, sí, és com una crítica social, no? Fer vinagre,
sí,
no?
Sí,
aquesta
sí,
expressió
sí,
tan catalana de crítica social entorn
àcida,
al que sigui, molt clar, àcid, no? Amb aquest humor una mica negre, a vegades, i clar, i cada dia està destinat a fer un aspecte concret. De fet, el Carnaval de Vilanova és molt, també, molt important, estem de commemoració també, clar, en el sentit, no perquè sigui un any especial, sinó per recordar als nostres oients que tenim documentació de que es celebra, com a mínim, d'ençà l'any 1790.
Quina
bèstia. O sigui, té 250 anys.
Que bèstia.
Aquest carnaval. I fixa't si és important, Joan, que és l'únic en tot l'estat espanyol que amb el franquisme, que va estar sí, prohibit absolutament tot, va, tot i que en un espai més reduït, uh-huh, inclús en espais tancats o una mica d'amagat, es va continuar fent.
Sí, eh? No, per no tant, va parar, eh?
Clar, no ha parat. Que em sembla,
això.
I ara estic parlant de memòria, em sembla que el Covid ho va aconseguir parar una mica. Però es va fent ininterrompudament,
que bèstia,
clar, tot el carnaval, i això és el que fa una mica especial aquest carnaval tan, o aquesta setmana tan carnavalesca, uh-huh, a la ciutat de Vilanova. De fet, això ja va començar la setmana passada, perquè el dia inicial és aquest mateix dijous,
uh-huh,
que és el dijous gras, no?, el dijous llarder,
sí, senyor,
no?, que és el típic dia de... Com va el tema de la botifarra d'ou?
Botifarra?
El dia de la tortilla.
A mi m'agrada molt. Botifarra d'ou... Truita de botifarra d'ou, que és molt bona. Llardons, que són molt bons.
Coca de llardons.
Coca de llardons.
I a Vilanova ja afegim una cosa especial aquest dia, no?
L'arribo.
No, l'arribo és el dia següent.
Ah.
El dijous gras és una batalla.
Sí, senyor.
I quina batalla és?
La del Marenga.
La del Marenga, exacte. És la batalla del Marenga. O sigui, realment, els nostres oients... Clar, explicar-ho això, ho has de viure.
Sí.
O sigui, és com la tomatina, però a lo bèstia. És la tomatina blanca. Clar, tots els pastissers, diguem, de Vilanova, no?, i tot això del Marenga, llencen Marenga a la plaça...
Sí, 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 és una brutalitat.
I pastifes fins damunt avall. O sigui, sí, sí, has d'anar amb la samarreta aquella de Barcelona 92.
Aquí sí que no he anat mai.
No, doncs pues clar, perquè no. Quedes empastifat, eh?
No, perquè estic treballant.
Bueno, però...
Entre altres coses.
Doncs això és aquest mateix dijous, i ja això, diguem, marca una mica, no l'inici, però diguem el primer gran acte,
sí,
important.
Sí, sí, comencem forts, eh?
Ja comencem forts. Clar, i llavors el dia següent, que és el que has comentat...
Ara quan, sí que és l'arribo.
Ara sí que és la...
Que és espectacular, eh, l'arribo.
Sí que és l'arribo, que és el divendres de Carnaval,
sí,
que és quan Sa Majestat el Rei Carnestoltes arriba... Ah, no? amb una carrossa temàtica,
sí,
no? Tot amb elements molt, molt satírics, i és quan fa el sermó, no? El sermó inicial del rei Carnestoltes, on repassa de forma crítica, satírica i burlesca, sí, els esdeveniments més destacats i polèmics del darrer any. I ara jo et pregunto, Joan,
ui,
si tu fossis el rei Carnestoltes i haguessis de fer aquesta introducció amb aquest sermó, Què diries del resum de l'any satíric? Què comentaries?
Jo me n'enfotria de totes les coses lletges que han passat, segur.
Sí?
Segur.
Però si haguessis d'agafar un fet que ha passat en aquest any, com per criticar-ho allà davant de tothom, què faries? Va, ara poso en un compromís, ara sí.
Mira, jo em fotria amb l'encariment de l'habitatge.
Sí?
Que és esperpèntic el nivell al que hem arribat.
Sí, dissortadament està...
Abans ho deia, hi ha una dada que jo crec que ho posa tot en relleu i que a mi em cridava molt l'atenció. El salari mínim interprofessional l'ha pujat al govern un 5%. Un 5%. Que aquí pensi, escolta, no està malament. Bueno, no està malament. Els pisos a Barcelona, respecte al 2022, han pujat un 12,8%. Algú em pot explicar de què serveix aquest 5% de pujada del sou?
Re. Bueno, per cobrir re, perquè has de... Clar, has de...
El sou mínim,
Sí, referim. Sí.
Doncs ja està.
Clar, és...
Et serveix això?
Home, com a punt de... Si li... és complicat, donar-li un to humorístic a això, perquè és una realitat...
És una realitat
crua. És una realitat molt dura. No, però clar, aquí està una mica la gràcia del rei Carnestoltes,
no? Sí.
Que l'ha de treure una mica de ferro a situacions complicades, no? Però ser molt crític i molt àcid en aquestes situacions tan reals i dissortadament com anava dient, que hi ha la societat, no? Pues això mateix és el que es fa el divendres,
sí,
no?
Sí,
que és el
sí,
dia
sí.
L'arribada i la crítica social aquesta que estaven dient. I llavors els actes continuen, perquè ja dic que cada dia va... És com molt esglaonat, perquè hi ha com un dia especial per cada aspecte dins del Carnaval de Vilanova, que és el dissabte. El dissabte després de l'arribo, que és el divendres, que es diu és el dissabte a Mascarots. Aquest dissabte comença una mica... Tu has vist alguna vegada a la tele el Grand Prix?
Sí.
No, que això de... La
vaquilla.
La vaquilla, no? Les proves aquestes dels pobles.
Sí.
Doncs fan, pel matí, fan, diguem... Que la gràcia és anar d'empalme.
Val.
És el divendres de Carnaval, sense dormir.
Ja,
dissabte matí, fas els actes esportius de Carnaval. Clar. Llavors has d'intentar fer pues, aquestes activitats esportives amb una situació cosplayera, no? Que has d'anar, clar, amb la teva disfressa i amb una situació etílica una mica complicada. No,
clar.
Llavors aquí està una mica la gràcia.
Ulleres de sol,
Ulleres de sol i aguantar. Aguantar a veure el dia. Clar, perquè aquí comença... I això és pel matí.
Sí,
has d'anar continuant, perquè clar, el dia continua... I a mi és un dels actes que més m'agraden del Carnaval de Vilanova, que és una mica semblant, no exactament el mateix, que vam parlar un dia de la teva denostada Tarragona.
Sí.
Clar, pobreta Tarragona. Sí, denostada. Perquè ja has de ficar aquest qualificatiu ja, perquè ja... És que sempre que parlo de Tarragona poses ja la música de les muralles i tot això i ja anem malament.
És que Tarragona... Bueno, digues.
Què és això? A Tarragona tenim el Dames i Vells, que és un ball parlat, que és molt satíric, i a Vilanova tenim el ball dels malcasats.
Ah, sí, malcasats,
Sí, perquè són personatges
que
representen tota la societat de Vilanova i van a... comencen a
rajar.
Clar, és molt satíric, no?
Fan safareig,
dels problemes que tenen dins
del matrimoni. Val.
Llavors és un ball parlat, no? Van disfressats a diferents personatges de l'època i, evidentment, van recitant tota una sèrie de versos còmics envers el matrimoni. Llavors, clar, hi ha moltes persones, evidentment, les persones que estan en matrimoni, no?, que ja fa anys o recentment pues, són recent casats, doncs, pues, clar, gaudeixen, no?, d'aquesta sàtira perquè molts es veuen reflectats en el seu problema,
sí,
en els seus
problemes,
no? Llavors, és una situació molt... molt divertida de gaudir el dissabte, com dic, de Mascarots. Això és el, diguem, després dels actes, a migdia, una cosa així. I ja per la tarda és com s'inicia el Carnaval infantil, que la figura més característica del Carnaval infantil de Vilanova es diu Caramel, i el Caramel és un personatge que va pujat en una mena de bicicleta, i aquesta bicicleta va llançant bombolles i confetis i tal, i és el que inicia una mica aquesta rua infantil que és el dissabte a la tarda. Ja dic, dins del Carnaval hi ha com personatges molt concrets que tenen... Per això,
hi ha un
per això
que estigui esperant encara que no l'has anomenat.
A veure, el Moixó Foguer.
Moixó Foguer.
El Buixó Foguer és a la tarda-nit.
És dels més divertits de veure.
Clar, que és un personatge que va disfressat d'ocell.
Sí.
Va totalment nu.
Correcte.
Va untat de mel.
Correcte.
I recobert de plomes.
La gent li tira plomes.
I clar, tot es va empastifant i es va engegant. Sí, sí. I clar, llavors tota... Tot, va, hi ha tota una xaranga, tota carrosses...
Passa
i, clar,
per tots els carrers.
Passa per tots els carrers i, evidentment, doncs, clar, és la gràcia de veure com acaba tot emplomat
sí.
No, del Moixó Foguer.
És molt divertit de veure-lo, el Moixó Foguer, de veritat.
Sí, sí, clar, perquè és un acte molt... Són actes en general, no només aquest.
És un acte que veus allà.
Participatius. Participatiu, gràcies, Joan. Doncs això, i clar, i és molt maco de veure, no? I això ja dic, tot això que hem dit és el propi dissabte.
Uh-huh.
Llavors el diumenge...
Vinga, va.
El diumenge és el dia de les comparses.
Sí, home.
És el dia, evidentment, on tot l'any les diferents associacions, entitats de la ciutat anen preparant-se i, evidentment, doncs, volen gaudir-hi conjuntament com a ciutat i mostrar, diguem, la seva disfressa com a conjunt. I, clar, com a, evidentment, acte conjunt per la ciutat, doncs és el dia, diguem, més familiar, no?
Comparsa amb una barretina del seu propi color...
Sí, perquè cada color representa una associació, un barri, una entitat, no?
Això els homes, les dones van amb el mantón...
Correcte.
No? Que veus si vas per Vilanova, ja deuen estar tots els balcons plens de... És que no sé com es diu, català, el mantón.
Sí, el mantón és de Manila.
Sí.
I, clar... I llavors, clar, el dia de la comparsa serà l'altre dia de la batalla.
Clar.
El dijous gras era la batalla del Marenga i aquesta...
És la del Carmel.
I aquesta és la del Caramel, com bé coneixes. És la guerra de Caramel.
Sí.
De fet,
és una passada.
Diuen les xifres que es poden arribar a llançar fins a 150 tones de caramels.
És una barbaritat.
O sigui, ríete tu de la cabalgata de los Reyes.
Jo conec gent que va amb cascos de moto. A la batalla.
Sí, perquè hi ha gent que va a fer mal.
Hi ha gent que compta aquí. El caramel és dur.
No,
les ha de tirar a l'aire, home.
Que no llences aquestes, les gominoles aquestes.
No.
Sí, llencen allà a fer mal.
Sí.
Llavors, clar, és un dia que has d'anar amb protecció.
Sí. Jo ho recomano.
Sí. Perquè si el dia anterior ha estat llarg, aquest dia ja per rematar.
No ha passat mai res, però... Però si no amb algú de protecció, igual us anirà bé.
I llavors, queden tres dies més del carnaval, això és el diumenge. El dilluns de carnaval, de la setmana vinent,
sí.
Seria el dia de la comparsa Vidalet, sí. Que és el dia, diguem, de la rua infantil, on participen, diguem, és el típic dia que surten als col·les.
Sí.
No? Que surten als col·les, amb la rua, no? I tot això acaba, per el mateix dia, el dilluns, amb el tema de les entitats fan la representació dels coros de Carnestoltes, no?
Uh-huh.
Que és coros musicals mixtes d'homes i dones que fan lletres... És a dir, és una mica com lo de la Chirigota de Càdiz,
sí.
Però versió Vilanova.
Val. O sigui, lletres reivindicatives...
Ja, sí, una mica, música ja una mica reivindicativa. Val. I això ho fan dilluns. Llavors, dimarts és el dia d'allà rebentar-ho tot, perquè és el dimarts de disbauxa total,
sí.
Que és que és on la gent... agafa la disfressa més irreverent de totes, no? La que pots triar més adient o menys adient, depèn qui ho vulgui mirar,
uh-huh.
És la que s'ha de triar. El carnaval més irreverent, dimarts. I això acaba aquesta nit del dimarts amb un concurs de disfresses.
Molt bé.
Per trobar la disfressa, diguem, més diguem, important.
Uh-huh.
O més estrambòtica. I llavors, tot això
anem
acaba la setmana de carnaval amb l'últim dia... que és el dimecres de cendra, no? El famós enterrament
de la sardina.
De la sardina, no? Comencem amb la truita, acabem amb la sardina, que és el velatori de Sa Majestat Carnestoltes,
sí.
No? On el secretari, amb això acabo, el secretari del rei Carnestoltes ja lleis el testament, no? Amb to satíric, que ens, diguem, es cremen després les despulles del rei
sí.
I ens cita un altre cop perquè l'any vinent tornem a gaudir del Carnestoltes, del carnaval de Vilanova i la Geltrú.
Diego Gómez, com sempre, un plaer escoltar-te a totes les propostes que ens fas. Anem a celebrar tots els carnavals del país, entre ells el de Vilanova, però tenim Sitges, tenim Torelló, tenim Osona, tenim...
Solsona. Solsona és molt important.
En fi,
tenim... Va ser un record, Andreu, que
sí,
és Solsona.
Sí, senyor.
No? I el seu carnaval, molt bé.
Sí. Gràcies, Diego, que vagi molt bé.
Molt bé, que vagi bé.
Radio Estel.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones. Marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjd.org. Som el que compartim.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa, variable o mixta.
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, 35 minuts que passen de la una del migdia, hora de la Girocleta, i avui a l'Olma de Giró, que l'hem enviat, ja ho heu escoltat des de l'inici del programa, a la Barcelona Wine Week, al recinte de Montjuïc, en aquesta quarta edició, que hi ha un miler de cellers amb 73 denominacions d'origen diferents. Doncs bé, per descobrir tot el que s'hi fa i quin ambient s'hi respira, saludem-la ja. Giró, molt bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Ui, quina gentada s'escolta, eh?
Mira, ho escolteu, no?
Sí.
O sigui, hi ha un xivarri, a part del xivarri, el que més s'escolta és copes de vi brindant. Avui que parlàveu amb en David Balaguer, precisament, de brindar.
Sí, senyor.
Doncs això és el que es fa a la Barcelona Wine Week, a la fira de la setmana del vi en català, que podríem dir. I és que, mira, porto aquí 20 minuts
sí.
I no he pogut arribar al final de tot perquè no t'acabes tots els expositors que hi ha. És una bestiesa, és enorme.
Ara ho dèiem,
enorme.
Un miler de cellers. És que, clar...
És que 73 denominacions d'origen. O sigui, imagina't. Llavors, és curiós perquè hi ha denominacions d'origen tant de Catalunya com d'Espanya. A la part dreta tenim totes les catalanes i a l'esquerra serien les que venen d'Espanya.
Sí.
I són totes, absolutament totes. I llavors, jo sempre he tingut la curiositat de dir, a veure qui fa la gent aquí, no? Perquè tu penses i dius, aquí la gent ve a veure. Però no, perquè aquí es fan molts negocis, es fan moltes xerrades, es fan com cates així organitzades que t'expliquen exactament tots els detalls del vi, o sigui, s'hi fa de tot. Llavors, jo he fet una cosa que es diu el treball de camp, que en diríem, i clar, com que aquí hi ha tants i tants cellers i tantes denominacions d'origen, dius, i ara jo amb qui em parlo, i ara jo què faig? He anat a posar l'ull, a veure què hi havia d'especial, i me n'he trobat amb tres que són, o sigui, jo crec que us deixaran, o sigui, no us deixaran indiferents. El primer de tot que comencem, que ara m'estic dirigint cap allà, és un vi de la denominació d'origen Rioja Alavesa,
sí.
Que és el primer vi que es fa a mort. Té virutes d'or per tirar
mort?
Per sobre.
Mora de Déu.
Jo he vist això i dic, perdona, explica'm-ho. Dic, bé, no m'ho expliquis ara, vindré en directe perquè vull que m'ho expliquis i vull que els expliquis a tots els oients. Així que no en tinc ni idea, només sé que es fa mort i es pot veure l'or. I ara, mira, estic agafant els auriculars. Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
A ver, cuéntanos un poco, ahora lo estaba diciendo, es un vino... que tiene virutas de oro.
Sí, así es. Es un vino que ha hecho mi aita, Juanje, mi padre.
¿Mi aita es tu padre?
Eso
no,
es.
¿Sí?
Sí, eso es. Me acuerdo cuando era pequeñito, aquí subiendo las escaleras en este museo de arte, que es espectacular, pues lo presentamos. Y de la añada 2013 nos hemos saltado a la 2021.
Pero una cosa, ¿el oro es comestible? Porque claro... ¿Sí?
Sí, eso es. Aparte de que es un viñedo brutal, que es un paraje que se llama Santa Cruz, tiene más de 135 años de edad este viñedo. No todos los años se hace, se tienen que unir muchos factores humanos, personales, climáticos, para producirlo. Se le ocurrió añadir oro comestible. Son 22 quilates, que no son totalmente nocivos, para nada, sino que tienen algo de parte saludable, cardiovascular. Y es impresionante cuando cae el vino con el oro en la copa.
¿Pero qué gusto tiene? ¿Es diferente? ¿Es distinto? ¿Sabe distinto?
No, el vino, o sea, no altera para nada. Es totalmente aséptico, inerte, no huele, no sabe. Es más tema visual, que es brutal. Aquí sobre todo un poquito más en la zona de la Costa Brava. Estamos muy bien posicionados con este producto. Ibiza, Málaga... La verdad es que te quedas con todo el mundo.
A ver, supongo que le gusta mucho a la gente con dinero, iba a decir con clase, pero quizá la gente que quiere parecer que tiene mucha clase, ¿no? Porque claro, de repente ir a una cena y decir, mira, llevo un vino, pero un vino con oro, quedas bien.
A ver, sí. Pero nosotros no hacemos vino para gente, como dices, con dinero o sin dinero. Hacemos vinos para todo el mundo. Somos Bodegas Valdelana, tenemos una bodeguita familiar en El Ciego, en Río Jalavesa. Aquí me ves trabajando pues, con mi padre, con mi hermana, y hacemos vinos para todo el mundo.
Hola. ¿Y ahora qué llevas aquí? Digues, si estás escoltant, ah. He posat els auriculars.
Mira, perquè jo li volia...
¿Cómo te llamas? Que no te lo he preguntado. ¿Cómo te llamas? Así nos dirigimos a ti.
Yo me llamo Juan, Juan Valdelana.
Pues mira, Juan, te presento a Juan, que está al otro lado de aquí, pues lo vas a escuchar.
De Joana Juan. Juan, yo te querría preguntar dos cosas. La primera, ¿en qué momento pensáis, vamos a meterle oro al vino? ¿Y por qué lo pensáis? Y segundo... así como nos decías que el oro es comestible, sí que te querría preguntar si comer oro tiene alguna propiedad en sí misma.
Bueno, ten en cuenta que el oro comestible ya lo consumían ya desde la era egipcia. Sí que tiene una función importante que ayuda un poco a ensanchar ese colesterol bueno, el HDL, y disminuye un poquito esa concentración del LDL. Visualmente también es muy bestia. ¿Cómo se le ocurrió a mi padre? Pues Juan, no me preguntes porque no tengo ni idea. Me imagino pues que en alguna borrachera estás con los amigos o en alguna... Hay cosas que es mejor no preguntar.
A ver, ¿dónde está tu Aita? ¿Qué le vamos a preguntar a Aita?
No, mi Aita está luchando, está en huelga con los tractores en la carretera ahí en Río Jalavesa.
Mira,
luchando por lo nuestro.
Bravo.
Aquí también están todos. Bravo y un fuerte abrazo a tu Aita. Mucha fuerza.
El oro está para Fernalia, está Barcelona Wine Week, es importante, pero todo nace en el pueblo, todo nace en el campo. Si no cuidamos lo que tenemos, pues ni el oro, ni estos trajes, estos zapatos tan elegantes que van aquí paseando la gente en estas moquetas.
Sí, porque van muy elegantes.
No tiene ningún sentido.
Claro.
Claro que sí.
Juan, muchísimas gracias. Carricasco.
Escaricasco, suey, egurre, eta ondo pasa.
Escaricasco, yo ya me quedo con escaricasco. Gracias, Juan.
Gracias, chicos.
Mira, ahora, Joan, has vist, no? És que hi ha de tot, hi ha de tot.
Déu-n'hi-do, vi en bord. Em deies, però, que hi havia tres vins...
Altres coses.
Sí, que eren espectaculars. Un era aquest en bord.
Un era aquest amor, que no sé si us he explicat, però perquè us en feu una idea, perquè he anat així, dic, vinga, va, hola, Juan. Us havíeu d'imaginar com la sal, com si tiréssiu sal, però en lloc de sal hi havia virutes d'or. Llavors és una ampolla de vi que te la venen i al costat, diguem-ne, ha acabat una caixa, i al costat tenen aquest pot de virutes d'or que seria com sal. És a nivell visual...
Ah, val, no va dins de l'ampolla, alhora,
No, l'afegeixes tu.
Val.
I entenc que, com que és tot una ampolla, i potser un dia no et veus tota l'ampolla sencera,
no, clar,
doncs que pots anar fent copeta, i ara copeta amb una mica d'or. A nivell visual és brutal, i de fet és el primer vi que es fa així. Uh-huh. Vull dir que aquí la innovació...
No li hem preguntat, però interessaria saber el preu d'aquesta,
Mira, jo també he dit, no li preguntis, no fos el cas, però si no, ara tornant a passar cap allà, perquè com que he anat d'una punta a l'altra, li diré que a veure, que perdona. Llavors hi ha un altre vi que a mi m'interessa molt i em sap molt de greu perquè aquí sí que estaré escombrant cap a casa, a la denominació d'origen Empordà,
ai,
que resulta que tenen també, mira, justament que agafàvem el discurs d'en Juan de la pagesia, de com és important de cuidar la terra, resulta que tenen molt, 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 molt present el tema de la sequera perquè reguen els seus cellers, les seves vinyes, amb aigua regenerada, que agafen de colera...
Això.
I llavors he de dir que he vingut cap aquí, ara ha marxat, no hi ha ningú l'expositor, de cop i volta aquí si ve algú no hi pots, però sí que vull dir, coses que passen, la màgia del directe, però sí que m'han explicat això, que agafen, tenen com una mena de bassa, colera,
sí.
La colera doncs hi ha el mar i la muntanya al costat, i agafen l'aigua d'allà per regar i doncs per tenir una mica més present la sostenibilitat, la sequera, i també m'han dit que és un dels temes que ara com que més preocupen, i està molt bé que preocupi, que les persones doncs demanen que hi hagi aquest tipus d'oferta, de la mateixa manera que una altra de les tendències a l'alça en aquesta Barcelona Wine Week és el vi sense alcohol.
Ep, bona aquesta també.
Només hi ha un expositor, però resulta que a molta gent li interessa. També et dic que, anant parant l'orella, que m'he posat per allà, un deia... ho deia en castellà, hi ha molta gent que parla castellà perquè com que hi ha
persones de tota Espanya, arreu,
que hi ha el vino sin alcohol és com ir a la playa i que no tenga mar. Bueno, hi ha opinions.
En fi, opinions dispars.
Ai, l'altre que et deia, tu aquest matí què m'has dit? Que volies un vi de Montsant. No sé per què,
sí,
perquè per mi la millor D.O. és Empordà, tu tires per Montsant. Ara descobrirem per què, perquè evidentment cada D.O. té totes les seves característiques que ens encanta descobrir. Sí. Llavors, jo no en tinc ni idea, ja et dic jo que de vins en tinc poca idea, però ara m'he plantat en el, diguem-ne, el carrer, perquè us heu d'imaginar com si fossin carrers, de la D.O. Montsant, amb el vi que més m'està cridant l'atenció, a veure... Celler Gritelles. Hola, estem en directe per Ràdio Estel.
Hola, com estem?
Bona tarda. Mira, et demanaré un favor.
Digue'm.
Tens dos segons? Sí, posa't
sí,
això.
Sí, dos segons.
A veure, ara sí, una orella i l'altra a l'altra.
T'ha posat els auriculars,
perfecte.
Eh?
Exacte, s'està posant els auriculars. Hola. Xavier Estivi, que li estic llegint la targeta que té aquí penjada, perquè tots anem amb una targeta penjada. Encantada, Xavier.
Encantat.
Mira, t'explico, jo tinc una mena de repte, que és que el presentador d'aquest programa, que ara mateix ens està escoltant, a mi aquest matí m'ha agafat i m'ha dit, porta'm un vi D.O. Montsant. Jo li dic per què, perquè la millor D.O. és Empordà, però
no,
aquí
no,
ja
no,
entrarem
no
en batalles.
Amb això.
No, a veure, jo crec que aquí s'estan fent vins molt bons a tot Catalunya en aquests moments, perquè d'alguna manera hem après a fer les coses amb un coneixement tècnic i científic que era molt diferent del que es feia abans, no? I ara les 12 denominacions d'origen, jo diria que estem fent uns vins que estan a un nivell molt alt a nivell internacional. El que sí que és cert és que la D.O. Montsant, i no sé si això venia per aquí perquè havia suggerit D.O. Montsant, doncs ha tingut una explosió enorme en aquests darrers 20 anys i ha col·locat uns vins doncs, a un nivell doncs, realment, doncs, jo diria, fantàstic. No? I moltes vegades que he parlat amb gent de D.O. Empordà o la de Bages i tal, i ens van dient, home, és que sou la referència, no? Perquè vosaltres heu fet un creixement i esteu fent unes coses fantàstiques i nosaltres us estem seguint, no? O sigui que en aquest sentit sí que és així, potser, i bueno, nosaltres som un celler de D.O. Montsant, que estem a la part nord, a la part més fresca, i fem uns vins doncs, en els que doncs, intentem doncs, traslladar el que és la terra i el terroir que tenim a través doncs, de vinificacions doncs, naturals i que doncs, mostrin molt bé doncs, la qualitat de les fruites, bàsicament la garnatxa i la carinyena, que són les reines de les varietats que tenim.
La garnatxa m'encanta, Xavier. Doncs mira, et demano un favor. Jo no hi entenc de vins, d'acord? Llavors, quin vi agafo si en Joan vol portar un vi en un sopar i quedar molt bé, tot i no ser un expert de vins, com si en sapigués, li dones quatre consells bàsics de dir, mira, tu has de dir això i has de fer això i quedaràs de fàbula.
Mira, a veure, jo et recomanaria aquest vi, que és el Gritelles Siurana Negra.
Negre, mira, sense dir res, ha escollit el negre, Joan.
Sí, home, i tant.
I aquest és un vi que és 60% garnatxa, 40% carinyena. És un vi que ha tingut una criança en bota durant un any. És un vi en el que fem les fermentacions totalment naturals i que és un vi que permetrà combinar-lo molt bé perquè amb diferents tipus de menjars t'aguanta fantàsticament tot el menjar des de començaments fins a final i és un vi que veuràs que les textures del que tu vas menjant doncs et canvien en funció dels diferents tipus de plats.
És que
boníssim, això.
És que un bon vi a taula i Xavier, així ràpid, dos conceptes bàsics, tu que en saps, per fer veure que en sabem una mica d'això del vi. Si estem a una taula de com moure la copa, com olorar el vi, perquè jo el que faig és fer-li voltes i dic a mi em caurà el vi i la gent no,
no
sé.
No, a veure, si tu no tens el canell prou entrenat, el millor és que facis rodar la copa recolzada a la taula o al taulell, i llavors així no tacaràs el veí, ni tacaràs tu, ni et caurà el vi. A veure, moure el vi és important perquè l'oxigenes, permets que el vi s'expressi, que d'alguna manera doncs, les aromes que hi han hi siguin. Una altra cosa que és molt important és mirar el color, veure les llàgrimes del vi com cauen, com plora el vi perquè no vol que te'l beguis i que es quedi la copa. I l'altra cosa, que també és molt important, doncs, és olorar el vi diverses vegades abans de portar-te'l a la boca. I a la boca passar-lo molt bé per tota la boca per estimular totes les papil·les gustatives i que d'alguna manera puguis gaudir totes les coses.
Oh, que bonic. Ara que deies olorar, necessito que em desmentifiquis. A mi m'han dit que el vi blanc no s'ha d'olorar.
Ui, tant, s'adolorà com a mínim 3 o 4 vegades.
Doncs ja els hi diré que poc en tenen ni idea. Xavier, moltíssimes gràcies. Ara vindré a agafar aquesta ampolla.
Fantàstic.
Demanaria que em tornessis els auriculars, això sí.
Això sí. Olma!
Gràcies. Joan, et prometo que no he fet ni una copa de vi, eh? Estic de servei, mira que n'hi ha molts, i a tot arreu on anava em deien vols provar? Jo, no, perdoni, que estic de servei, eh? O sigui, jo vindré amb una ampolla de vi sense haver-ne begut.
Mira, no t'ho diré mai, però ara pengem i saps el que et vull dir? Giró, gràcies.
Ens veiem ara,
que
vagi molt bé.
Fins ara, que vagi molt bé.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
I de Giro a Sanahuja i Tiro, perquè me toca. Sanahuja, bona vesprada.
Bona vesprada, Joan Trias. Ara quan vingui l'Olma.
Veuràs tu.
Això és, jo et dic una cosa. Ara dic, no he provat gens de vi. Bueno,
espera't.
Ja ho comprovarem.
Ja
ho ara he tornat al Quantum, que vingui cap aquí, sí, que sí, arribi sí. Bé el Quantum.
Farem allò dels dits, eh?
Bueno, no, jo és que no cal ni això, perquè una, és que s'olorarà,
sí,
és que arribarà, és veritat. I sabrem si sí o si no.
Compte que ve de la Barcelona Wine Week, exacte. Mira, viva el vino. Exacte. Igual la roba li olora a vi, saps què vull dir?
Bueno, no, però hem d'anar cap a la gola.
Val.
Ja veurem. Escolta, va, una miqueta de Foro Cotxes, que tinc fils del dia.
Som-hi.
I passen coses, a Foro Cotxes sempre passen cotxes. Són com els catalans.
Arriba!
Sí. Visca el pollo Kentucky Mercadonero.
Pots dir més marques en una sola frase?
Pollo Kentucky Mercadonero. No, és que ha arribat la Paula Moreno i ens hem fet col·leguis de pollo Kentucky.
Sí?
Grilled chicken.
Avui, Paula Moreno, que duia unes ulleres de sol, que dic, no sé si ha arribat Paula Moreno o Daredevil. Saps el que et vull dir?
No, jo pensava que havia aparcat l'avió aquell de Tom Cruise.
De Top
Gun, saps? Aquí
també.
A la port.
Mira.
Però passa, com ho has trobat tan ràpid, això, tio?
Paula Moreno.
Sí, Paula Moreno, aterrizado, i lucharà contra tots. No, però saps què passa? Que...
Mira. Ara. Amb aquesta música.
Uau!
Sí o no?
És espectacular.
M'encanta.
Paula, jo és... En fi, la filla que mai tindré. Però és una mica adoptiva, i ella ho sap que... Ara no, ara ja l'he deixat d'anar, ja confio més en ella. Però aquestes temporades de camins sí, m'ha donat mals de caps. Tutories amb els seus pares, que a més tutories preocupadíssims.
Que ets mentider, diu que és al revés.
És al revés. Igual sí. Bueno, Top Gun, Paula Moreno, fantàstica. Sí. Recordatori, que sempre penso, abans ho diré, ara vindrà el Toscano, eh?
Sí.
Toscano farà ara l'Estel migdia, a Buña
Montateca. Ara sabrem, mira, per on van els pagesos, que deuen ser a punt ja d'arribar a la ciutat de Barcelona. L'última vegada que he vist per on anaven per Esparreguera, per Parets de
Vallès, etcètera. Ara estan entrant ja a Barcelona.
Ja estan per aquí, eh?
Passa que, clar, entrar a Barcelona al ritme que van, doncs igual poden estar 4 hores.
Sí, però... tranquil·lament.
Bueno, doncs ara ens informarà el Toscano. Mentrestant, fills de Foro Cotxes, vamos con el primero. Mira,
vinga.
Parlant de fills, diu... Mi hijo está obsesionado con esto. Tira el swap. Y posa una carpeta amb...
Ai, fas patir, eh?
Té 7 anys, el fill, eh?
O sigui, fas patir.
No t'esperis coses massa extravagants. Són cartes de Pokémon.
Val.
Está obsesionado con cartas de Pokémon. Dice, tiene 7 años y está loco con las cartas de Pokémon. No para de pedirme que le compre. Y en su colegio tienen un tráfico negro de cartas entre compañeros acojonante. Está todo el colegio enganchado a esta movida. ¿Por dónde vivís también ha pegado tanto esto entre los niños pequeños? Ahora mismo estamos en el sofá tranquilamente. Uh-huh. Y está, venga a ordenar y mover las cartas.
Claro. Fíjate.
És veritat que hi ha un... les cartes Pokémon tenen un públic,
sí.
I els Pokémon en general, no només en els nens, en la gent gran,
sí.
I m'agrada aquesta primera resposta, que en aquest cas no és irònica, ni hiriente, ni res, diu, déjalo, luego cuando lo recuerde, sabrá que ha sido la mejor época de su vida, que lo disfrute. És veritat, és una època fantàstica. Mira, ha aparegut Toscano, t'agraden les...
Avui va amb jersei de tractorista, sí o no?
Sí. Tu vas amb camisa de tractorista i ella amb jersei de tractorista. I jo vaig amb una samarreta de Marvel.
Després, quan acabi el Toscano, anem cap a la Diagonal, agafem cadascun un tractor
I vinga, i vinga, i a negociar a Maragones.
Exacte.
Els primers de tots. Vinga, va. 520 euros le ha costado a mi amigo dejarse las llaves dentro de casa. Por favor, unas palabras para él.
Uau.
Diu, hi ha un...
Vull escoltar les respostes?
Sí, hi ha unes quantes. Sí? Diu, sale más barato hacer un boquete en el tabique y meter la mano para abrir. Por 30 pavos lo reparas. Agafes un martell, trenques la paret...
I au.
Fots la mà, que has de tenir una mà.
Has de tenir una mà.
Un bon braç. Has de ser...
Schwarzenegger.
Que te diré... Schwarzenegger, no, bueno, no ho sé, però a lo millor un... ai, qui pensa? Un epi. Un Juan Antonio San Epifanio.
Ah, val,
un Dueñas, un Dueñas.
També, igual, un Pau Gasol, igual arriben.
No, fan així i va, sí. Agafen. Un altre. 520 euros le ha costado la lección de que al vecino de confianza hay que dejarle una llave por si acaso. Tu tens clau deixada?
Jo tinc... Veïns? No, veïns no.
Veïns no?
Però tinc claus distribuïdes, diguem-ne.
Ah, per estratègicament entre sí, familiars i amics, sí, sí, no? Sí, molt bé. Jo no ho sé.
Ah,
ara mateix no ho sé.
Va molt bé, eh?
En principi hauria de tenir, però...
Perquè jo les claus és una cosa que no em deixo gaire bé mai, per no dir mai.
Però el dia que te'l deixes...
Però el dia que te les deixes...
520 euros.
Sí, 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 sí.
Dile a tu colega que con una botella de Coca-Cola de 2 litros y un tutorial de YouTube la hubiera abierto él y lo terminas de hundir en la miseria. No sé com serà això, ja ho buscarem. Coca-Cola...
Sisplau.
Coca-Cola de 2 litros y un tutorial. Bueno, alguna cosa
farà.
Si eres de los comodones que tiene menos maña que un saco de piedras, hay que llamar siempre al seguro de hogar y no a los estafadores de las pegatinas en las persianas metálicas.
No, que ja...
El seguro de l'hogar, no, jo no
hagués pensat mai. Que hi ha cerrajeros 24 hores que ho fan bé.
Són gent decent, gent sí, de bé, home, són sí. Gent de bé. Tot i que tinguin aquesta fama...
I que cobren 500 euros.
Que alimentem des d'aquí.
Per 10 minuts.
Vale, després. Un altre tema. Compañeros funcionarios, en pròxima nòmina 0,5% sí? De subida.
Ja ho explicàvem, això.
Con caràcter retroactivo desde el 1 de enero de 2023. Un pequeño pico que no vendrá nada mal.
Mira.
Que és el que diu, ¿vale?
Veus que bé.
Muy bien. També laborales, o sea, todo empleado público. No només no sé què vol dir això. Bueno.
Ah, llavors... sí, els no em sortirà el nom, ara.
Laborales.
I els funcionaris i els interins.
Els interins, sí. Vale, perfecte. La única resposta que et porto a aquest comentari és... Merecida, sí, senyor. Ese sillón no se calienta solo.
Uau. Uau.
Molt bé, molt bé.
Fotre-les amb el funcionari sempre ha sortit molt barat.
Un altre diu, con esos 10 euros termino de pagar el Lamborghini. És l'augment, no? 10 euros, més o menys.
Uau. Vale.
Un altre que diu... Aquest és molt trist, però...
Ui.
Aquest és molt trist i ho explica en molt detall, però jo t'ho he resumit.
Sí.
És el, només el titular, val? Diu, 35 años y 4 relaciones fracasadas. ¿Ahora qué hago?
Ay, no, gira.
I la primera resposta diu, a por la quinta.
Bueno, ja està. No desisten.
Aquest és bé, està bé. Vale, després. Diu, un título universitario es una pantomima. Os lo dice alguien que acaba de terminar. No me llena ni me satisface, es toda una farsa. No merece la pena seguir viviendo en una sociedad tan caótica y estúpida. Esto es el infierno, no tengo dudas. Molt catastrofista.
Déu-n'hi-do.
Tot per un título universitari, eh? Llavors hi ha un que li respon i diu... Pues que te opere un carnicero, entonces.
Au. Au, aquí.
Clar, si estem en contra... Ah, i després, aquest darrer tema és el tema random que t'agrada molt, ¿vale?
Sí.
T'agrada molt. Diu, ¿cómo se llama la prenda que es como una sudadera pero sin capucha?
Sudadera, ¿no?
¿Lo sabéis?
Sí.
I un que diu, jersey.
Sí, també és veritat.
I un altre diu...
Jersey.
Camiseta gruesa.
Camiseta gruesa,
no sé.
Vale.
I n'hi ha un que em fa molta gràcia, diu... Esto tenemos que hablar en otro hilo. Pero porque este tema me interesa. ¿Por qué narices le ponen capucha a las sudaderas? ¿Alguna vegada algú ha fet... Tu fas servir la caputxa?
Sí, alguna vegada, no sempre.
Alguna vegada vols dir, a lo millor, una vegada a l'any?
Sí, el dia que fa fred. El dia que fa fred, aquell dia...
Jo crec que és un tema estètic. O sigui, a mi m'agrada l'estètica de la caputxa. Fa com informal i a la vegada juvenil.
Sí.
Jo crec que té un punt estètic.
Sí, té un punt.
Ara, sentit pràctic, jo tampoc li veig.
En té poc.
Perquè no l'ha fet a servir. I algun cop que allò que feia fred i se m'ha... No jo, eh? Sí. Algú m'ha dit, té la caputxa.
Clar.
I me l'he posada, he durat 2 segons, perquè em sento imbècil amb la caputxa posada.
Jo el que sí he de dir és que si us poseu la caputxa de la dessuadora,
eh?
Sisplau, no tireu avall els cordons.
perquè si no queda com...
Sí, queda com allà arrapat a la cara.
Queda arrapat a la cara,
va,
allò.
Va, darrer minut és un tema que te'l dic en dues frases. El tema és... ¿Nos vigilan en el teletrabajo? Ho explica, eh? Explica més coses, però el concepte bàsic és aquest. ¿Nos vigilan en el teletrabajo?
¿Puc respondre amb un nom?
Amb un nom?
Amb un nom.
Respon-me i jo et dic el primer que respon un xur.
Xavi Aguilar.
A Radio Estel, sí. La resposta del Foro Cotxero és... Si me vigilasen, ja me habrían despedido.
Mira, també és veritat, també és veritat.
Ai.
Escolta, va, que nosaltres ho anem deixant aquí. És el torn de l'Estel Migdia amb Xavi Toscano al capdavant, l'equip d'informatius que ens han d'explicar moltes coses.
Marxa lenta,
la tracturada, el Congrés, el Parlament, tot en marxa, en fi. Déu-n'hi-do quin dia. Nosaltres hi tornem demà, t'agradarà. Demà ara aquest estudi.
Ai, sí.
President del Partit Popular català, Alejandro Fernández, en parlarem amb ell sobre l'actualitat a partir de les 8. Adéu-siau.
Bien.